Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. En el cap de setmana del Clàssic, un clàssic que pot decidir la Lliga. És el clàssic de les oportunitats. El Barça té l'oportunitat de sentenciar la Lliga. Si guanya Lliga sentenciada, a més, guanyar-li al Madrid a Montjuïc seria la millor manera de deixar enrere el disgust de San Siro, certificant el que seria el triplet nacional. Si el partit acaba en empat, serien 4 punts, amb 12 encara per disputar-se. Encara estaria la Lliga viva, però controlada, amb 12, no, amb 9, que quedarien 3 punts pel final del campionat. Però el Madrid també té una oportunitat, l'oportunitat, si guanya, de posar-se a un punt del Barça, d'enganxar-se de ple en la lluita pel títol i de posar a prova la solidesa del Barça. 3 clàssics aquesta temporada, 3 victòries del Barça, però cada clàssic és una història. La prèvia del Clàssic serà l'eix principal del programa, però la notícia del matí la protagonitza el tècnic del Girona, Mitchell, que ha hagut de ser hospitalitzat per un problema de salut que l'obliga a estar en observació i que l'impedirà estar a la banqueta demà en el Girona-Villarreal. El propi Mitchell ha fet un comunicat en el que explica que està bé i que espera poder incorporar-se aviat a la feina. Si no passa res, ja podrà estar dimarts a Valladolid. De seguida, l'Albert Díez ens dona detalls. Demà, 6:45, Girona-Villarreal. El Girona que busca els 3 punts que certifiquin la salvació, el Villarreal en la lluita per jugar la Champions la propera temporada, a l'Espanyol ha de visitar diumenge a les 2 del migdia el Leganés, en situació similar, buscant també l'Espanyol la victòria que certifiqui la permanència abans de rebre el Barça en el derbi de dijous. El Leganés està penúltim i necessita guanyar per mantenir opcions de salvar-se. Tots pendents del Las Palmas-Rayo d'avui, d'aquesta nit. Si perdés Las Palmas, el panorama es classifica o es clarifica ja molt per l'Espanyol i pel Girona. I diumenge, com us deia, el clàssic, el Barça, Balde entrarà a la llista. Veurem si Casado, Lewandowski podria tornar a l'11, segueix sent baixa Koundé. Atenció que Xavi Alonso, això té a veure amb el Madrid, ha anunciat que no seguirà el Leverkusen la propera temporada. El Betis, que jugarà la final de la Conference contra el Chelsea després d'empatar ahir al camp de la Fiorentina. La final de l'Europa League de Sant Mamés serà final anglesa. La jugaran el Manchester United i el Tottenham. El United va tornar a golejar a l'Athletic Club per 4-1 aquesta vegada. El Barça femení serà campió de Lliga aquest diumenge si guanya el camp del Betis. El partit diumenge al matí. En bàsquet, el Barça cau a la pista del CUE a la Lliga CB de la Corunya per 93-92. Manté però la cinquena plaça. En ciclisme comença el Giro d'Itàlia a Albània amb Juan Ayuso entre els favorits. En tenis, Alcaraz debuta a Roma, acaba de guanyar amb victòria sobre l'Ajovic per 6-3 i 6-3. En motor tenim Gran Premi de França Alemans, recordo amb Àlex Márquez liderant la General. I en hoquei patins tenim la Final Four de la Champions aquest cap de setmana amb la presència del Noia, que es medirà demà a la tarda en semifinals al Barcelos a Portugal. L'altra semifinal és portuguesa, enfronta el Benfica i el Porto. Avui comentarem la jugada amb el Toni Freixa i el Roberto Palomar. És el debat, la tertúlia del Clàssic i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us demanem que feu la travessa del Clàssic. Aposteu per la victòria local del Barça al 45%, per un empat al 30%, per la victòria del Madrid al 25%. En clau Espanyol us preguntem si acabarà l'Espanyol al cap de setmana salvat. Creieu que sí al 60%, que no al 40%. I en clau Girona us demanem si creieu que afectarà la baixa de Mitchell al resultat del partit de demà contra el Villarreal. Creieu que sí al 62%, que no al 38%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay unas noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Agarras este coche, agarras esta full, agarras esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui divendres, que de seguida abordem la prèvia del Clàssic, però abans volem saber com està Mitchell, el tècnic del Girona, que ha hagut de ser hospitalitzat i no podrà estar demà a la banqueta per dirigir l'equip contra el Villarreal. Saludo a l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Com està Mitchell, Albert?
Està bé, i no ho dic jo, ho ha dit ell a través de les xarxes socials. Està bé, està hospitalitzat, ha parlat ell a les xarxes, ha parlat el Girona a través d'un comunicat. A través d'aquest comunicat, gairebé a primera hora del matí és quan hem sabut que Mitchell està hospitalitzat, que està controlat, com et dic, que està bé, i que, com ha explicat el seu segon amic i company, Salva Fúnez, per una qüestió de protocol. Aquí, sense entrar en el terreny de l'especulació, alguna cosa a les últimes hores en la convivència de Mitchell amb el seu staff, inclús amb els jugadors, no ha funcionat, i quan s'altera algun paràmetre, el millor és posar-se en mans dels especialistes. En aquest cas, en mans dels metges. Amb la qual cosa està controlat. A mi em diuen que en un parell de dies hauria de, si tot va bé, rebre l'alta mèdica, i, també ho ha dit Salva Fúnez, el dimarts, perquè la setmana vinent tenim jornada entre setmana, el dimarts vinent seure ja la banqueta del Girona a Valladolid. O sigui que de l'ensurt hem passat a una situació més optimista i estar tranquils, que és el millor que podem dir a hores d'ara. Mira, li posem veu a tot això. Salva Fúnez, segon entrenador del Girona.
El vestidor está bien. Ha sido un tema de realmente de protocolo y bueno, estamos todos tranquilos porque yo personalmente incluso he estado hablando con él ayer, o sea que él está bien. Y los jugadores les hemos transmitido pues que estén tranquilos igual, ¿no? Al final los que juegan son ellos, la idea de juego es la misma de todas las semanas y la idea mañana es conseguir los tres puntos y virtualmente un poco la salvación matemática.
Demà, aquest demà és dissabte, 6:45 davant el Villarreal. Qui dirigirà des del camp a l'equip és Salva Fúnez, que ja ho ha fet perquè Mitchell l'han expulsat més d'una vegada. Però qui dissenya i planifica el pla de partit i el partit és Mitchell. Pel matí demà, Salva Fúnez anirà a l'hospital i acabarà de tancar quatre coses amb Mitchell. És a dir, tindran una reunió a l'hospital i ha dit i ha explicat també Salva Fúnez que si Mitchell ho creu convenient, que estarà mirant el partit a través d'un ordinador i que si ho creu convenient, trucarà a la banqueta per corregir, donar alguna ordre o el que sigui necessari. Insisteixo, tot això fa que entenem que la situació de Mitchell és més de control que no de preocupació. I això, torno a insistir, és una bona notícia. I demà, tot i que crec que ara queda també en un segon, tercer pla, Villarreal, on veurem Joan, perquè després quedaran 9 punts, 3 partits, pot segellar matemàticament la permanència al Girona. Salva Fúnez.
La idea va ser la que llevamos semana a semana. No va a cambiar nada porque él esté hospitalizado. Ya digo que es un tema de protocolo y él está con el ordenador y va a estar enchufado. Mañana tenemos la oportunidad de ganar, jugamos en casa y de sellar rápido lo que es la salvación matemática.
No hi ha moltes novetats a nivell esportiu perquè és la mateixa convocatòria que va guanyar dilluns passat el Girona, és a dir, no torna Miguel, no torna Van de Beek i continua sent baixa Misehui. Buscant 38 punts té el Girona davant un rival que vol la Champions i un equip que està jugant molt bé i un rival complicat que en les últimes 6 visites a Girona s'ha endut la victòria.
Perfecte, doncs res, Albert, aquesta és una mica la pel·lícula del matí, que a primera hora ens hem espantat tots una mica, però a mesura que han anat passant les hores, primer amb el comunicat del Girona, després amb el propi comunicat de Mitchell, després quan hem sabut que, com tu explicaves molt bé, a les properes hores estarà actiu i que si no passa res el dimarts estarà a Valladolid, aquí ens hem tranquil·litzat tots, eh?
Sí, quan escoltem la paraula hospital, hospitalització, metges, la veritat és que et poses en guàrdia i et ve aquest ensurt i continues llegint i sobretot preguntant, que és el que hem fet i és el que ens toca, que és preguntar al seu entorn, al Girona, a metges també hem consultat per saber realment què pot passar o com es pot també gestionar aquesta situació, però vaja, des d'aquí li enviem a Mitchell i a la família del Girona una abraçada ben forta i tant de bo, primer que recuperi bé, però tant de bo el puguem veure el dimarts a la banqueta a Camp del Valladolid.
Tant de bo. Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, Batllori, que vagi molt bé.
Adéu. El clàssic.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volem saber d'entrada com està el Barça. Dos dies pel partit, per un partit. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que pot sentenciar la Lliga si el guanya el Barça.
Sí, és l'objectiu, és el que reclamen. Ahir escoltàvem a la mà dreta del president, Enric Masip, i és la consigna que ahir també al dinar que van fer a la Ciutat Esportiva, on a més dels jugadors, per cert, i del cos tècnic, també es va apropar el president Laporta i Deco, el director esportiu. És la consigna. S'ha de guanyar diumenge, és el que diuen els jugadors, sí o sí, per sentenciar la Lliga, per deixar-la ja a punt per a Cornellà si pot ser tot aixecar el títol, però necessiten guanyar abans. Un empat també val, és evident, però ells van amb la mentalitat de guanyar, de seguir guanyant el Real Madrid com han fet tota aquesta temporada, i és aquesta la mentalitat. Avui era la segona sessió per preparar el clàssic, queda la de demà. Diumenge hi haurà una petita activació, però queda la de demà, seran tres sessions, i segueix entrenant Alejandro Valde, que en principi estarà des de la banqueta, sortirà per jugar 20-30 minuts a la segona meitat. Veurem si Alejandro Valde, potser demà després de l'entrenament, es troba en condicions per ser titular, però ha treballat al Barça en la titularitat de Gerard Martín, que Gerard Martín segueixi sent el lateral esquerre titular, per ser un Gerard Martín que apareix a l'11 ideal de la tornada de semifinals. Va fer un gran partit. Està fent bons partits els últims partits a Camp Barça, Gerard Martín amb Frenkie de Jong i Lamine Yamal en aquest 11. Qui segur no arriba Jules Koundé, això està descartat, així que a la banda dreta veurem si segueix, la teoria diu que seguirà amb Eric García i Íñigo Martínez, ja ho venim explicant, s'ha recuperat d'aquesta sobrecàrrega, només tenien això, una sobrecàrrega després del partit de Milan, i l'altre dubte és Lewandowski. En principi està per ser titular, si no hi ha cap canvi, després dels minuts a Milan, ha tingut aquestes dues sessions, amb la tercera està per ser titular en aquest clàssic, on ja va anunciar Hansi Flick que el titular seria Chesney contra el Milan, contra l'Inter a Milan i contra el Real Madrid en aquest clàssic. Un clàssic, per ser, Joan, que encara queden entrades, l'únic que els preus són bastant elevats. Hi ha les de visibilitat reduïda, estan a 500 euros, la resta...
Visibilitat reduïda, 500 euros.
500
si no,
euros.
No es veu bé...
El córner,
i has de pagar 500 euros.
500 euros, després al gol et queden a 745 euros, també a l'altre córner, i a la tribuna les més cares, 1.250 euros. Han anat jugant amb aquestes xifres...
Sí, perquè quan van sortir els preus al principi, sí, em sembla que les més barates eren 200 i bastant, no recordo ara.
Sí, i han deixat, i la setmana passada només hi havia tribuna 1.250, ara apareixen més, han anat jugant, però encara no està tot venut. Els que segur que hi seran són els 17.000 abonats que té Montjuïc, la resta doncs veurem amb aquests preus de les entrades. Demà parlarà Hansi Flick a la 1 de la tarda. Avui no hi ha media day, aquest dia d'atenció als mitjans. El Barça ho ha cancel·lat, han decidit cancel·lar-lo després de caure a Champions, així que no podem escoltar a protagonistes amb els mitjans que tenen els drets. I demà escoltarem a Hansi Flick, la primera vegada que escoltem a Hansi Flick, a la 1 de la tarda. No hi haurà concentració diumenge al matí a l'hotel, com fan habitualment. Aniran directament a la Ciutat Esportiva perquè és a 4:45 al partit, i en principi sí que hi haurà dinar de directives entre el president Laporta i Florentino Pérez del Barça. Tenen aquesta idea de que hi hagi dinar, perquè, bueno, un esmorzar abans d'aquest partit, perquè és aviat.
Fem la lotoflic per tancar, Víctor, cap al que em deies. L'equip s'assemblarà bastant a l'equip de San Siro, potser amb l'entrada de Lewandowski per Ferran en punta, no?
Sí, és el que contemplo en aquesta lotoflic. Chesney de titular, ja ho va anunciar el mateix entrenador. Eric García lateral dret, Íñigo i Pau perfectament al 100% de central, Gerard Martín a la lateral esquerra, De Jong i Pedri en aquest doble pivot, davant Dani Olmo, i les bandes per Lamine Yamal i Rafinha, i ja poso Lewandowski de titular després dels dels minuts que va tenir a Milan.
Molt bé, Víctor, ens deixem alguna cosa?
Deixa'm comentar-te, ahir Araujo es va pronunciar, Ronald Araujo, a les seves xarxes, primer a Instagram i després a Twitter, dient que lo acepto y lo reconozco, nunca
ha estat una mica el gran assenyalat, no?, sí, dels errors defensius que van propiciar l'eliminació del Barça.
Dels errors, sí, i ell diu que nunca me esconderé, nunca lo haría, estoy orgulloso de este equipo, de mis compañeros del escudo, y se viene clásico y vamos a dejar el alma. Segueix amb aquesta tònica dels jugadors de pensar en el clàssic i ja oblidar-se de la Champions. Un Araujo que ha borrat, tu deies això de les crítiques, ha borrat la possibilitat de fer comentaris i no deixa fer comentaris ni a Instagram ni a Twitter. Bueno, a Instagram sí, però només a la gent que hi considera, el seu entorn, i no pots fer comentaris de la quantitat de missatges que ha rebut. Des de l'eliminació del xulet final del final de la pròrroga a Itàlia, la quantitat de missatges que va rebre dient-li de tot i culpant-lo per aquesta eliminació.
Crec que no hi ha per tant tampoc. Víctor, gràcies.
Gràcies.
És el tema del debat en la prèvia del Clàssic. N'estem parlant a les últimes hores i ho seguim fent, de com pot afectar l'eliminació europea, l'eliminació del Barça a San Siro, un equip que a més té molta gent jove a la seva plantilla i el seu 11 titular. Un dels periodistes que millor coneixen a tots aquests futbolistes tan joves sortits de la Pedrera és el Jaume Marcet. Jaume, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Quina és la teva teoria? Com creus que l'equip pot acusar el cop de San Siro, en particular aquests futbolistes tan joves que són la base de l'equip, Jaume?
Crec que el calendari li ha fet un favor al Barça. I m'explico, perquè penso que si després d'aquest partit contra l'Inter ara haguessis de jugar contra un equip de la zona mitja o zona baixa de la classificació, potser sí que estaria una mica preocupat, perquè el cop... encara seria en el cap dels jugadors, però tenint en compte que és el Real Madrid i tot el que suposa un clàssic i la motivació que això suposarà per tots els jugadors, penso que és el millor que podia passar, eh? Després d'una situació com la que vas viure a Milà, doncs ara jo crec que ja has tingut dies suficients com per endollar-te pel clàssic.
Sí, home, una mica els missatges dels futbolistes a les xarxes socials i aquest dinar de conjura, d'unitat que van fer ahir, van una mica en aquest sentit, no, Jaume?
Sí, sí, i a més crec que aquest equip ens ho ha demostrat aquesta temporada, que on potser a vegades ha estat un pèl irregular ha estat davant equips més justets, no? Vull dir, s'ha perdut contra el Leganés, s'ha perdut contra les Palmes, s'ha patit contra rivals també de la part baixa, i en canvi en els partits grans és que pràcticament mai han fallat, no? Jo crec que amb els equips grans, a més amb l'estil de joc que té aquest Barça i amb la mentalitat que tenen aquests jugadors, crec que es creixen, i crec que en aquest sentit no tinc cap dubte respecte al partit del diumenge contra el Madrid.
Aquest Barça tan jove, per lo bo i per lo dolent, és un equip molt agosarat, però s'ha comentat molt també que l'altre dia, després del 2-3, Jaume, potser a l'equip li va faltar una mica d'ofici per mantenir el marcador en els minuts finals. Estàs d'acord o no?
Tinc dubtes. O sigui, ofici que és que, per exemple, Lamine, en l'ocasió que té, que se'n vagi al córner i faci la del Lobo Carrasco. Sí, ho podia haver fet, ho podia haver fet. I que potser jo sí que en aquell moment pensava, escolta'm, tinguem la pilota i ja està. Però, clar, també et dic que no ho has fet en tota la temporada i t'ha anat bé si el xut al pal va dins. Escolta'm, estaríem dient que quina meravella aquest equip, que és fidel a si mateix fins l'últim segon... Sí, ara mateix, veient el que va passar, hauria estat molt bé que no els haguessis donat ni l'opció, però clar, jo no sé si catalogar-ho com a ofici, potser sí que serà una part de l'aprenentatge. No ho tinc clar, que fins a quin punt has de renunciar. També, jo què sé, el dia de la final de Copa, la segona part, que el Madrid et fa tirar-te una mica més enrere, algú es va sentir més còmode? No, jo crec que no. Jo crec que aquest equip, quan a mi em transmet més, és quan és fidel a si mateix i quan ho porta les últimes conseqüències, saps? Quan ha hagut de, o quan intenta adaptar-se, llavors jo crec que pateix més.
Ens estem preguntant, doncs això, com reaccionarà el Barça després d'una patacada com la de dimarts. Tants futbolistes joves a l'equip, però aquests futbolistes, Jaume, tu saps perfectament que fa tants anys que vesteixen la samarreta del Barça, en d'altres categories s'han vist segurament en situacions similars, després de decepcions segur que s'han aixecat, i són jugadors que saben perfectament què representa portar aquesta samarreta, no?
Totalment. I mira, jo l'altre dia parlava amb un entrenador que va tenir Lamine, que el va tenir el cadet, i em deia, és que hi havia partits que Lamine s'avorria, era tan superior, i en canvi, quan venien partits importants, tornejos, i jugaves contra el Madrid, jugaves contra l'Atlètic de Bilbao, jugaves contra el Sevilla, veies la millor versió de Lamine, no? I això amb Cubarsí jo també ho vaig viure, que Cubarsí sent cadet el passen al juvenil B i jugava contra nois que potser no eren molt bons, però físicament eren molt més alts que ell, i ell es creixia i ell donava la seva millor versió. I llavors jo estic convençudíssim de que això, davant d'aquest pal, que no hem de negar-ho, que ha estat un cop dur, però reaccionaran bé, no s'enfonsaran, no estaran deprimits, sinó que donaran la seva millor versió, i crec que la millor versió del Barça ara mateix per mi és molt superior a la del Madrid.
Molt bé. Veurem què passa diumenge. Jaume, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
Vinga, gràcies.
De seguida al Madrid.
Buscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja hem conegut com està el Barça, ens ho ha explicat el Víctor Navarro, i ara el Melchor Ruiz ens explicarà com està el Real Madrid. Melo, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, el Barça tiene la oportunidad de sentenciar la Liga y el Real Madrid, Mel, de engancharse a la Liga.
Sí, bueno, quedan dos días para esa final, un entrenamiento que va a realizar mañana, por cierto, el Real Madrid a las 4. Antes habrá rueda de prensa de Carlo Ancelotti, como dices, un clásico que bien puede valer una Liga. Al Real Madrid solo le vale ganar. Al Barça incluso yo creo que le serviría el empate, pero en el Real Madrid están convencidos que pueden intentar conseguir una victoria, algo que se les ha resistido esta temporada en los clásicos con el Barça, en la Copa, la final de la Copa, en la final de la Supercopa, en la Liga. Pero el mensaje que está mandando Ancelotti al vestuario durante toda esta semana, que por cierto va a tener una semana limpia para poder preparar el clásico, es que el partido que hay que hacer es el que realizaron en la segunda parte de la Copa. Es decir, ser un equipo, algo que no han sido durante toda la temporada y algo que les llevó a conseguir el doblete la pasada. Eso, más la eliminación de la Champions, más que las últimas 5 visitas a Barcelona han sido 4 victorias, pues son los mensajes que está mandando el cuerpo técnico a los jugadores para tratar de convencerles de lo que hay que hacer el domingo en el Just Company.
Muy bien. A nivel deportivo, ¿cómo está el equipo, Mel? ¿Qué noticias tenemos?
Bueno, pues a falta de estos dos días, como te digo, y de esa sesión de mañana, dos dudas tiene Carlo Ancelotti. En el centro del campo, utilizar a Modric o Ceballos junto a Bellingham y Valverde. Y en la banda derecha, Arda Güler o Rodrigo. Y ahí incluso dependería también si finalmente Valde se recupera o no, es de la partida. En fin, ya sabes, esas son las partidas de ajedrez que juegan los técnicos en función de analizar todos los detalles, ¿no? Eso serían las dos dudas que tiene. Y las 6 certezas que hay son las 6 bajas. Los 5 de defensa, Carvajal, Militao, Rudiger, Álava, Ferland Mendy, más Camavinga. Así que no va a poder recuperar a ninguno de los 6 jugadores. Y con esas circunstancias va a viajar el Real Madrid a la Ciudad Condal mañana después de esa sesión de entrenamiento, que será la 5ª y última. Y cruzando los dedos, porque ya sabes que el tema arbitral no les gusta nada, a pesar de que esta mañana se han reunido los árbitros, pues con la designación de Hernández y Martínez Munuera, que están en el podium de los que más veces les han perjudicado, pues están, con esa cara de circunstancias que se le quedó cuando conocieron ayer la designación.
Sí, ahora vamos con el tema de los árbitros. Para terminar, Mel, dibújame un posible 11 para el domingo.
Pues como te decía, salvo esas dos dudas, pues Courtois en la portería, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, con Asensio y Tchouaméni como pareja de centrales. Centro del campo para Valverde, Bellingham, la duda de Modric o Ceballos. Arriba, Mbappé y Vinicius, y con la duda de que el acompañante sea más defensivo o menos defensivo, es decir, sea Güler o sea Rodrigo.
Mel, un abrazo, muchas gracias.
Bona tarda.
Bona tarda. Aquests àrbitres que no li agraden al Real Madrid, no és notícia tampoc perquè no els agrada cap, són Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Hernández Hernández al camp i Martínez Munura al VAR.
I que ja té el seu vídeo a Real Madrid Televisió. Hernández Hernández serà l'encarregat de dirigir el Barça-Real Madrid a Montjuïc. Serà el seu cinquè clàssic de la seva carrera. El balanç, de moment, és neutral amb una victòria per cada equip i dos empats. L'últim, amb un 0-0 al Camp Nou la temporada 18-19. El Canari torna a xiular un clàssic 5 mesos i mig després i estarà acompanyat al VAR per Munera Montero. Hernández Hernández ha xiulat el conjunt de Hansi Flick dues vegades aquesta temporada. La primera, el Sánchez Pizjuán en la golejada per 4-1 contra el Sevilla a la Lliga, i la segona el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei jugat contra l'Atlètic de Madrid a Montjuïc i que va acabar amb empat a 4. Com sol passar quan juga el Real Madrid un partit de Lliga, de Copa o a la Supercopa d'Espanya. El conjunt blanc ha tornat a publicar un vídeo a través del seu canal oficial criticant la seva feina. Aquesta és la carta de presentació de Real Madrid Televisió.
El árbitro con el que el Real Madrid tiene el peor balance de victorias entre los colegiados, que le han pitado al menos 10 veces. Con el Canario, nuestro equipo tan solo gana el 54% de sus partidos. De hecho, tan solo consiguió la victoria en dos de los últimos seis encuentros con él en el campo. Decisiones sorprendentes que condicionaron resultados. Este es Hernández Hernández, un colegiado que lleva 13 temporadas en Primera División, seguidor del Barcelona desde pequeño, como él mismo reconoció, y que ahora pitará el trascendental clàssico liguero.
Doncs això, un culé.
Seguidor del Barcelona, eh?
Sí, sí, un culé.
És tant del Barça que li va anul·lar al camp del Betis al Barça un gol que va entrar un metro dins la porteria, una lliga que el Barça tenia bastant controlada i que se li va acabar escapant a les jornades finals.
I que va ser l'àrbitre de VAR en un dels partits més polèmics de la temporada passada, el 3-2 contra l'Almeria al Bernabéu. El vídeo dura més de 4 minuts i fa un repàs de les jugades que, segons el criteri de Real Madrid Televisió, va perjudicar a l'equip blanc. Un gol anul·lat a Bale, que hauria suposat la victòria al Camp Nou, una falta de Luis Suárez a Varane, que acaba amb un gol del Barça, o dos penals sobre el mateix Varane en un clàssic que va acabar amb empat a 0. Que tingui sort el bo de Hernández Hernández.
Sort i encert.
I encert també.
Les cases d'apostes. El mateix, però és així. Uns tindrem unes sensacions, uns d'altres tindran unes altres, però les dades més fredes ens les ofereixen en les prèvies dels clàssics, les cases d'apostes. Gil!
Què tal, Batllori? Bona tarda!
Com estem?
Doncs mira, content, perquè els teus desitjos són ordres, i és que les cases d'apostes a vegades toquen una mica d'oïda. Tocant una mica d'oïda. Perquè aquest matí a la redacció m'has preguntat, escolta, te'n recordes de les cotitzacions que va haver-hi als clàssics anteriors de la temporada? Les hem trobat.
Més que res per veure l'evolució de si a principi de temporada la pel·lícula es veia d'una manera i ara es veu d'una altra.
Això ja et dic que sí. Mira, clàssic de Lliga 26 d'octubre. El Barça era líder amb 27 punts, 3 més que el Madrid. El Barça venia d'esclafar el Bayern 4-1 a la Champions. I el Madrid de salvar un match ball remuntant-li al Borussia Dortmund al Bernabéu. Què deien les cases d'apostes? T'ho farem percentatges. Madrid 48%, Barça 27,7, empat 23. Resultat final 0-4. És evident que les cases d'apostes van menystenir el moment que llavors tenia el Barça, sí, i el que tenia,
sí,
el
veien,
Madrid.
Veien favorit al Madrid.
Veien favorit al Madrid, tot, sí, i que a la Champions trontollava. Però bueno, 12 de gener, final de la Supercopa. El Madrid era segon a la Lliga amb 43 punts i el Barça tercer amb 38. Favoritisme pel Madrid, 40%, Barça 35, empat 25. Com era una final, qui aixecava el títol estava 55-45 a favor del Madrid. Un altre cop, al moment del Barça, va ser ignorat pels brokers que van veure aquell 2-5 final fora completament de focus. 26 d'abril, final de la Copa del Rei. Els brokers ja comencen a rendir-se a l'evidència. Barça 46%, Madrid 30, empat 23.
De cara a aquella donen favorit al Barça.
I de cara també a aixecar el títol, molt apretat, 52-48. De fet, en la final es va anar a la pròrroga, o sigui que, en aquest cas, els brokers van ajustar més. I arribem al partit de diumenge.
I demà què? Diumenge, perdó. Diumenge què?
Favorit al Barça, 47%. Madrid, 28% d'opcions. Empat, 24%. Amb 4 punts i el factor camp a favor, els brokers no donen importància a l'impacte de l'eliminació europea del Barça. Diuen que tots dos marcaran. Els marcadors més fàcils són el 2-1 pel Barça i l'empat a 1, i les curiositats de sempre. 5-0, 58 euros per euro apostat. 6-2, 81 euros per euro apostat. Marca Lewandowski, 1,80. Marca Ferran, 1,95. Marca Mbappé, 2,05. La groga per Vini es paga igual que la groga per Gavi. 2 euros per euro apostat.
I abans del debat, un document que té a veure indirecte, jo diria que més aviat directament amb el Real Madrid. És de Xavi Alonso, que ha anunciat aquest matí que no seguirà l'Everkusen la propera temporada.
Podem dir que aquesta setmana el club i jo hem pactat que aquests dos partits seran els meus dos últims partits com a entrenador del Bayer Leverkusen. Hem estat parlant durant aquesta setmana sobre quan era el moment i ara és el moment adequat per fer-ho, perquè sempre hem tingut aquesta bona comunicació. Hem trobat el moment correcte durant aquest temps que hem estat junts.
To announce it and to know it.
Blanco i en botella, no?
Em fa l'efecte que sí, i que el Madrid va a camí de repartir per tercera vegada una història que ja vam veure com va acabar en els casos de Rafa Benítez i de Julen Lopetegui. Ahí lo dejo. Tècnica espanyol, científic, metòdic...
3:35, de seguida ho comentem el debat amb Toni Freixa i Roberto Palomar.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? Si vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Obrim el debat del Clàssic quan passen 37 minuts de les 3 de la tarda amb el Toni Freixa. Toni, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ens acompanya avui també el Roberto Palomar. Buenas tardes, Roberto. Què tal?
¿Qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
Buena tarde. Toni, yo he bautizado este clásico como el clásico de las oportunidades. Para el Barça, la oportunidad de sentenciar la Liga, para el Real Madrid, engancharse.
Bueno, sí, claro. Estamos tan cerca del final que cualquier cosa que sucede tiene aún mayor trascendencia, ¿no? Está claro que al Barça la victoria le da el título de Liga ya indiscutiblemente, y te diría que incluso el empate también. El empate, teniendo el gol a Benítez a favor y 4 puntos de distancia con 9 que quedarán, hombre, pues me parecería también muy complicado que el Barça la perdiera, ¿no? En cambio, por parte del Madrid, pues sí, es su oportunidad, es la oportunidad de optar de verdad a la Liga con 3 jornadas para el final, ponerse a un punto y poder ganar un título esta temporada, que iban a ganar 7 y al final se han ido cayendo y queda este, ¿no? Entonces, para el Madrid es, si cabe, aún más importante por este motivo.
Sí, claro, porque Roberto, el Barça, en el peor de los casos, si pierde, sale con ventaja todavía de un punto, a falta de 3 jornadas, pero para el Madrid sí que es la última oportunidad, la última bala, el domingo.
Claro, el Barça aún perdiendo tiene la mano todavía, digamos, de la Liga, ¿no? De los 3 resultados posibles, al Madrid verdaderamente le vale ganar, y aún así todavía tendría que esperar un tropiezo del Barça. Para Madrid es una final, para el Barça... Pues digamos que una semi, vamos a ponerlo así, pero para Madrid es una final absoluta, porque además, no, como dice Toni, no le queda otro punto. Es cierto que este equipo salió con expectativas de ganarlo todo y ahora se está agarrando a la Liga y en una posición de desventaja, eso es evidente.
Sí, en el Barça, Toni, el debate es cómo le puede afectar al equipo la eliminación, el palo del martes en San Siro.
Bueno, yo creo que a estas alturas ya esto está absolutamente superado, ¿sí? ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que no te vas del partido del otro día al campo del Inter con la sensación de debilidad, ¿no? Que es una, o de duda de tu rendimiento, de duda de no ser capaz de afrontar partidos de la máxima exigencia, sino más bien al contrario. El Barça hizo una exhibición de fútbol y de capacidad y de fortaleza durante toda la segunda parte, tenía la eliminatoria en el bolsillo y es verdad que al final, porque en el fútbol estas cosas suceden, pues la perdió. Pero no creo que tenga que esto generarles ninguna duda en su capacidad y si de algo ha servido es seguro que para cohesionar aún más y fortalecer aún más un vestuario que tiene ganas de ganar títulos como ya ha demostrado toda esta temporada.
¿Tú crees que le puede afectar, Roberto? Porque están esas dos teorías, esas dos ideas. Una, que pueda quedar tocado y dos, que todavía le sirva para decir estamos fuera de la Champions, no podemos ganar el triplete, pero el domingo tenemos la oportunidad de sentenciar la Liga y no se nos puede escapar.
No, yo estos partidos, Madrid-Barça o Barça-Real Madrid, y en la competición que tú me digas, ponte que fuera Copa del Rey otra vez o que se hubieran cruzado en la Champions, yo los aíslo completamente de lo que ha pasado o de lo que está por pasar antes o después. Y además es verdad, oye, si el Inter el otro día te mete 3, Inter 3, Barça 0, pues es verdad que te puede venir con alguna duda, pero siendo el partido como fue, bueno, además el Barça ya sabe que no le queda otro camino más que por lo menos no perder su encuentro en Montjuïc, y el Madrid es consciente de eso también, y como el Madrid no tiene que echar cuentas, pues yo creo que el partido tiene vida per se, más allá de lo que haya pasado en la Champions.
Vamos al debate estrictamente futbolístico, Toni, que esta temporada se han enfrentado 3 veces, el Barça y el Real Madrid, las 3 veces ha salido el Barça victorioso, en algunos partidos muy superior, en la final de Copa el Madrid en la segunda parte tuvo fases de dominio también. ¿Lo ves muy favorito al Barça el domingo?
Hombre, lo veo algo favorito por todo lo que acabas de contar y por el hecho de jugar en casa y tener la tranquilidad de que le valga más de un resultado, ¿no? No solo la victoria en ese sentido. El Madrid tiene que jugársela mucho más. Ahora, sí que es verdad que el Madrid en el partido de Copa hizo una buena lectura de cómo hacerle daño al Barça y parece que puede venir con esa confianza de jugarle al Barça de esa manera, quizás de no acumular tanto delantero y poner más gente en medio campo y estar un poquito más junto y ponerle problemas al Barça. Veo al Barça algo superior, pero el Madrid tiene un equipo con todos los mimbres para crearte muchos problemas, claro.
¿Qué Madrid esperas tú, Roberto, el domingo?
Pues bien haría Ancelotti en buscar algo parecido a lo de la segunda parte de la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que ese es el Madrid que verdaderamente le ha hecho daño o algo de daño al Barça en esta temporada. Un equipo que fue a por el Barça, que intentó hacer justo lo que ha hecho el Barça muchas veces este año, ¿no? Que es defender hacia adelante y atacar con un cierto orden, sin ser tan dependiente del milagro habitual de Mbappé o de Vinicius, sino atacar como un equipo. Para mí es un favorito el Barça porque lo dice la clasificación, que eso no miente, un poco porque juega en casa, pero creo que en estos partidos eso no es determinante y es favorito por el momento de juego. O sea, yo creo que es evidente que haya seguido la Liga, que hay un equipo que juega mejor que los otros y es el Barcelona. Y el Madrid habitualmente suele ser un coladero. Eso es así, que está encajando goles y el Barça es un coladero de vez en cuando y por ahí se le puede colar precisamente el Madrid.
Sí. Ahora estadísticamente no lo sé porque no lo he mirado, Toni, pero no sé si encontraríamos una serie de 4 clásicos ganando el Barça seguidos o 4 clásicos el Madrid ganando los seguidos, no lo sé, yo creo que nos costaría.
Justamente esa también es mi duda, ayer lo estuve comentando con varios amigos, digo, hombre, la estadística muy favorable en ese sentido no lees al Barça, ¿no? ¿Eh? Porque si no ha pasado nunca, pues es lo de siempre, ¿no? Es como cuando juegas 2 partidos seguidos en casa que dices, uy, uno de los dos igual no lo voy a ganar, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eso son las reglas esas del fútbol. Probablemente no ha sucedido nunca, pero bueno, como decía no sé quién, las estadísticas están para romperse.
Sí, no sé si tú la controlas esa, Roberto, o no.
No, aparte no soy muy amigo de las estadísticas en fútbol, porque creo que es el deporte que más las rompe y que más las desmiente y más las relativiza. Tú te puedes encontrar con una serie o con una racha y luego no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí es cierto que no la recuerdo, ¿no? Una racha así tan favorable al Barça. Sí, en el Bernabéu, que habitualmente le ha metido el agua en casa. casa el Madrid al Barça, pero bueno, puede pasar cualquier cosa.
Sí. Una última cosa, el tema de los árbitros, el factor arbitral. Toni, que venimos hablando mucho estos últimos días del arbitraje de San Siro, y bueno, siempre está ahí ese tema. Y en la previa de un clásico, pues se habla de los árbitros, Hernández, que es un árbitro que no le gusta al Real Madrid, ya tenemos el vídeo preventivo de Real Madrid Televisión, y bueno, esperamos que no tengamos que hablar mucho de los árbitros después del partido, pero fácil no lo tendrán una vez más.
Bueno, es imposible que no se hable, sobre todo si el Barça gana, desde los medios que dirigen el relato en la capital. O sea, lo digo así de claro, y si alguien se ofende, pues lo lamento, porque realmente es tan distinto el relato que nos marcan, independiente de cuál sea el signo del partido. O sea, cuando conviene se habla de árbitros y cuando no conviene no se habla en absoluto, ¿no? O sea, en la final de Copa, por ejemplo, hubo tres decisiones, hubo tres jugadas que eran susceptibles de VAR. Solo se entró en una con acierto para no dar penalti a Rafinha, que no lo era, aunque lo pareció. Pero, sin embargo, en dos jugadas anteriores, un penalti a Cubarsí, que le ponen la camiseta en el cuello y la patada por detrás a Ferran Torres, pues el VAR ni siquiera entra. Y sobre eso no se habló en absoluto al día siguiente, seguramente porque bueno, pues que el Barça había sido campeón, ¿no? Y no había que hablar. Entonces, bueno, depende de cuál sea el resultado, se hablará más o se hablará menos.
Sí, es inevitable tener que hablar de árbitros antes de estos partidos, Roberto.
Sí, totalmente, y luego es verdad que es un poco movimiento pendular, pues depende de cómo vaya, depende del equipo que perjudique o de por dónde salga el sol o cómo caiga la moneda. El asunto arbitral ahora es que no solo hay que estar pendiente del principal, digamos, o del de abajo,
¿no? Si que va.
El factor VAR también influye, eso claro. es así, ¿no? Es más incontrolable o más imprevisible lo que puede pasar. Por eso yo lo que espero es que vayamos hacia un partido, fíjate lo que te digo, yo creo que vamos a ir hacia un partido del corte de lo que hemos visto entre el Barça y el Inter, un partido entre dos equipos que van a salir a ganar, y si esto sirve para anular el factor arbitral o para que se quede en nada, mejor.
Vale. Toni, ¿firmas el empate?
No soy de esa manera de afrontar. No, yo quiero ganar. O sea que reconozco que si al final el resultado es un empate, pues bueno, no habrá sido malo de todo, pero no lo firmo.
Ok. Aquí lo dejamos, amigos. Gracias, Toni y Roberto. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo. Hasta la próxima.
Chao. Deu. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Adeu a la Champions. El Barça ha d'aixecar el cap i ho ha de fer ni més ni menys contra el Madrid. I viurem el clàssic i la reacció de l'equip de Hansi Flick amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Real Madrid.
Manolo Oliveros, Miguelito, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Poli Rincón,
Mateu Laoz, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Ahí vamos.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Just abans del clàssic es disputarà el Leganés Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
I l'Espanyol en busca dels 3 punts que ja certifiquin la salvació.
Mira, si avui a Les Palmes perd amb el Rayo a casa i l'Espanyol guanya Butarque, l'Espanyol estarà salvat. Així de senzill. I si no, doncs cal empatar. I si no s'empata, es perd, aleshores cal començar a fer números. Però la història és guanyar a Butarque i esperar que avui el Rayo guanyi a la Unió Deportiva. En definitiva, veurem què passa. Entrenament avui, entrenament demà, 250 pericos a Butarque, amb un gran dubte. Qui farà d'Omar? Si Tejero o col·locarà 3 centrals? Jo crec que finalment jugarà Tejero. Amb Joan a la porteria, Tejero, Cumbula, Cabrera, Romero en defensa, Pol, Expósito, Urco, central del camp, Roca, Puado i Roberto. D'Urco en parlem perquè m'expliquen que hi ha molt poques possibilitats perquè continuï com a perico. Per què? Perquè Sergio Francisco, el nou entrenador de la Reial per la propera temporada,
el vol.
El va tenir al filial, el va tenir a l'equip C, i el vol, perquè tenint en compte que Zubimendi és possible que marxi, doncs Urco serà important la propera temporada. En definitiva, que Urco va passar ahir per casa del De Haro, al Twitch del Javier De Haro, i va parlar així de Manolo i del seu porter, Joan García.
Es un míster que, muy buen míster, tiene a todo el grupo enchufado, es cercano contigo y bueno, sabe mucho de fútbol. Y sobre todo el cómo lo vive, que al final eso te contagia.
A ver, Joan.
Todos lo vemos y sabemos el porterazo que es, la verdad. Es un porterazo, es muy, muy, muy bueno. Tener un portero así te da mucha, mucha seguridad y tranquilidad, ¿no? Parando es un animal.
Sí, senyor, té raó. Urco González de Zárate, que li ha vingut estupendament bé des que va arribar al mes de gener.
Molt bé, doncs el diumenge a les dues del migdia aquest Leganés Espanyol. Parlem després de ciclisme. Quique, fins ara.
Fins ara.
Recordo, ja hem parlat del Girona a l'inici del programa. El Girona juga demà a 6:45. Girona-Villarreal a l'estadi de Montilivi. I a la Lliga Femenina, Edu, el Barça, si guanya el diumenge al dematí al camp del Betis, campiones.
A un pas del segon títol de la temporada, el Barça afronta la penúltima jornada de la Lliga F amb l'objectiu d'aixecar el títol de Lliga. El conjunt de Pere Romeu només necessitarà una victòria al camp del Betis el diumenge a les 12 per guanyar la desena Lliga de la seva història, la sisena consecutiva. El Betis, per la seva part, penúltim, busca el miracle de la salvació, una salvació que de retruc podria aconseguir l'Espanyol si el Barça fa els deures a Sevilla. En cas de victòria culer, el conjunt perico serà equip de la Lliga F la temporada que ve, fàcil que faci contra l'Atlètic Club. Serà Monforte, parla del pas endavant que pot donar l'equip a Lezama.
Aquí a casa ja es va veure l'equip que teníem davant, però també es va veure l'equip que podíem guanyar-li, no? I jo considero que és un dels equips més complets de la categoria, però és veritat que nosaltres sabem com fer-li mal, sabem com defensar-nos i crec que podem anar puntual a l'Lezama.
Final per la permanència també pel Levante Badalona, amb la visita del Coel València, que amb un empat o una derrota seria nou equip de Primera Federació. I pendents de l'EM de Lleida, que el diumenge a 1:45 del migdia juga el partit de tornada a les semifinals del play-off d'ascens a Lliga F, el conjunt del Segrià ha de remuntar un 3-1 en contra contra el Ducs de Logronyo.
Molt bé, tanquem el bloc dedicat al futbol, Gil, amb la jornada a la Primera Ref.
Una jornada que ens porta demà a les 4 de la tarda el Johan, un Barça B Andorra. Vital per la permanència pel filial blaugrana, vital pel playoff pels del Principat. A les últimes hores ha pres la paraula el directiu responsable del Barça Atlètic, Joan Soler. Si es baixa, no seria un drama.
No, imprescindible no és, perquè nosaltres el que realment prioritzem és la formació del jugador. Evidentment, com més categoria, doncs al final és més dificultat, no? Per nosaltres, per exemple, la Primera Ref és una categoria atractiva perquè hi ha una combinació entre equips amb pressupostos alts per pujar de categoria i amb filials, no? L'important és intentar seguir la nostra dinàmica, que al final de la formació, tenir els jugadors a punt per el moment necessari poder fer el salt i, evidentment, si ens quedem molt millors, no és prioritat.
També dissabte a les 6 de la tarda, Nàstic Lugo, i diumenge, la cita, partits d'anada de la primera ronda d'ascens de Segona Ref a Primera Ref. A les 12 del migdia, Rayo Majadahonda, Sant Andreu, a les 19:45, Nova Creu Alta, Sabadell, Eibar B.
3:52, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de Cope.
¿Qué pasará en un clásico que va a ser el clásico, yo creo que más relevante de los últimos años?
Hombre, es muy llamativo que el Madrid haya conseguido llegar con vida hasta aquí. Pero el Madrid, como es una serie de misterios.
Como tú bien dices, tiene ventaja el Barça porque lo tiene todo de mano. Pero hay que jugar, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
Está brillante esta noche. Manolo, brillante está.
Tampoco podrás dormir.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad.
Ven
ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Bàsquet, derrota del Barça en partit pendent de la Lliga CB a la pista de la Coruña, que era el cué de la competició. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, 93-92. Con este resultado, el equipo barcelonista se despide prácticamente de acabar cuarto y tener el factor cancha en los playoffs por el título. Dos detalles del partido. En el segundo cuarto recibió un parcial de 38-14 para irse al descanso con 57 puntos encajados. Pero el colmo de los despropósitos lo protagonizó Brizuela, que con tres puntos abajo y con un segundo por jugarse, tuvo dos tiros libres. Anotó el primero, tiró a fallar el segundo, pero lo acabó encestando, tirando a tabla, permitiendo que el equipo gallego pusiera rápidamente el balón en juego y se llevara la victoria. El técnico Joan Peñarroya, crítico con el partido de su equipo.
Nuestra primera parte es inaceptable, ¿no? O sea, cómo nos hemos presentado a jugar el partido. Estamos muy lejos del nivel que requiere un partido en esta competición para competir. Hemos ido detrás en todas las acciones, un toque de atención para nosotros, una derrota que con la que no contábamos, pero que demuestra que en esta Liga ACB, si no vienes con los cinco sentidos a jugar, pierdes cualquier partido.
Quedan cuatro jornadas para el final de la Liga y el Barça está a tres victorias de Valencia y Unicaja, que son terceros y cuartos. Próximo encuentro, domingo, Barça-Lleida, 12:30 del mediodía.
En hoquei patins tenim la Final Four de la Champions a Portugal amb el Noia com a representant català.
Busca la segunda Champions el Noia después de que ganara la primera y única en el 1989, hace 36 años, y vuelve a una Final Four 19 años después. El equipo de San Sadurní ha sido la revelación de la competición, quedando por delante del Oporto, del Barça y del Reus en la fase de grupos. Para volver a ser campeón de Europa, primero tiene que eliminar al Barcelos portugués en semifinales, un rival al que se enfrentó en la fase de grupos y con el que empató tanto en Portugal como en el Ateneu Agrícola. En el equipo luso destaca el máximo goleador de la Champions, Miguel Rocha, con 16 tantos. Carlos Cortijo, entrenador del Noia.
Al final la presión no la tenemos que meter también nosotros. Si vamos allí con cero presión, pues igual nos meten siete. No somos los favoritos. Que perdemos el partido, bueno, pues sería lo normal para todo el exterior. Tenemos que ir allí con mucha fuerza y con mucha convicción y seguridad para intentar hacer un buen partido competitivo y luego, pues eso, llegar al final del partido con opciones. Eso es el objetivo.
Los partidos mañana, 16:30, Noia-Barcelos. La otra semifinal enfrenta al Benfica y al Oporto. La final el domingo a las 5.
Gràcies, Juan. En motos tenim Gran Premi de França a Alemans aquest cap de setmana, recordo, amb Àlex Márquez encapçalant la General.
De momento no hay nada planificado, pero como te digo, tampoco es algo que me preocupe. Yo sé lo que tengo, sé que puedo ser competitivo con ello. Si ellos dan un pasito adelante y no se puede, pues oye, pues habrá que hacer pues nuestro campeonato, lo que digo, el no fallar, el estar ahí y el cada fin de semana pues extraer el 100%.
I avui, Quique, comença el Giro d'Itàlia, ho fa Albània.
Sí, que no és poca cosa. Final a Tirana, la primera etapa, demà la primera crono, que decidirà ja les diferències entre els grans favorits. Grans favorits que es diuen Roglic, es diuen els colombians, Quintana, Bernal, perquè no Richard Carapaz, que ja ha guanyat aquesta cursa, els germans Yates, i perquè no Juan Ayuso, que és el més semblant a un català. Juan Ayuso, criat a Jávea, però que va néixer a Barcelona per coses de la vida, és el líder de l'equip UAE, i perquè no tornar a guanyar una gran. El ciclisme espanyol no guanya una gran cursa de 3 setmanes des de fa 10 anys. L'última Contador, una volta a Espanya, a l'any 2015. La primera etapa acaba Tirana, d'aquí a 50 quilòmetres hi ha una fuga de 5 corredors, no hi ha cap espanyol. Per darrere treballa a l'equip Visma, que vol guanyar la primera etapa i vestida rosa amb el belga Wout van Aert.
Ho anirem seguint, gràcies, Quique.
Bona tarda.
I acabo amb un apunt de tennis, recordant que Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria al Masters de Roma. Victòria sobre Lajovic per un doble 6-3.
Gil, superstar. Bueno, Batllori, habemus papa amb llarga vida a Lleó 14, perquè tot el món de l'esport se'l vol agenciar en aquest home. El que sí que sabem és que practicava el tennis fins que va deixar el Perú el 2023. Els mitjans de Perú diuen que seguia l'equip de futbol de l'Alianza de Lima. I els mitjans americans, com és d'origen americà, diuen que no, que és seguidor dels Chicago Cubs de béisbol i que fa una miradeta als partits del Chicago White Sox. Però és que la NBA, com que estava a Chicago, els Bulls han vist una premonició perquè va ser escollit un 8 de maig. tot just al desè aniversari de la primera vegada que Chicago Bulls va passar una ronda de play-off. I a més, com que va estudiar a la Universitat de Vilanova, els New York Knicks, que tenen jugadors que estan estudiant a la Universitat de Vilanova, creuen que és una premonició i que després de l'últim anell del 1973 guanyaran la NBA. El Murcia també s'ha apuntat. Ha penjat una foto de Pedro León, que porta el 14 al Murcia, P. León 14, buscant una mica d'inspiració divina ara que estan buscant l'ascens a segona divisió. Llarga vida allò que Torcer, que té molta feina en el món de l'esport. L'última hora, Ballori, parlaves d'aquesta reunió dels àrbitres, ha dit Rafael Louzán que muntarà una comissió d'experts per fixar els criteris d'avaluació dels àrbitres. Vol vostè no canviar res? Monti una comissió d'investigació.
Les enquestes en clau Barça, la travessa del Clàssic, 1,40%, PICS 29, 2,31%. En clau espanyol, acabarà el cap de setmana salvat, 6,63%, no 37. En clau Girona, afectarà la baixa de Mitchell. El resultat del partit contra el Villarreal, 6,67%, no 33%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Gil, lo mejor en lo personal.
Claro, con Hernández.